Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. En aquesta edició del programa escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, l'11 de durant l'any. Som avui als estudis de Ràdio Estel Barcelona i ens acompanyen els tertulians Maria Àngels Arrabal, mossèn Josep Montoya i Francesc Figueres, els qui tot seguit presentarem. Maria Àngels Arrabal és infermera, professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'Associació Sant Josep de la Muntanya. Hola, benvinguda.
Déu vos guard.
Mossèn Josep Montoya és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell. Hola, què tal, Josep?
Gràcies per convidar-me.
Francesc Figueres és membre de la Comunitat de Betània, component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, Francesc.
Què tal? Gràcies per estar aquí i per haver-me invitat de nou.
Clar que sí, busquem gent que estigui molt joves, que sigui vibrant, que estigui apassionada i encoratgi doncs, els nostres oients. Bé, també en Josep i la Maria Àngels també ho fan i molt bé. Bé, d'acord, doncs amics, la direcció del programa recordem que és a càrrec del Melcior Querol, la producció de l'Àlex Alsina i els controls avui a les bones mans d'en Toni Huguet. Els parla Maria Marín, encantada de fer-ho una setmana més. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del segon llibre de Samuel i del capítol 12.
En aquells dies, Natan digué a David:
Això diu el Senyor, Déu d'Israel, i et ungit rei d'Israel i t'he salvat de les mans de Saül. He posat als teus braços la filla del teu senyor i les seves dones. T'he donat al poble d'Israel i de Judà. I, si tot això fos poc, encara estava disposat a afegir-hi altres favors. Per què, doncs, has menyspreat el Senyor cometent això que és mal vist per ell? Has fet matar Uries, l'hitita. Has pres per esposa la seva dona, i a ell l'has fet matar amb l'espasa dels amonites. Per això, ja que tu m'has menyspreat prenent per esposa la dona d'Uries, l'hitita, l'espasa no s'apartarà mai més de casa teva.
David digué a Natan:
He pecat contra el Senyor.
Natan li respongué:
Està bé, el Senyor va separar el teu pecat, no moriràs.
David fou un gran rei i un home creient. Fou tanmateix feble, com tots nosaltres, i cometé, en aquest cas, un doble pecat. Adulteri amb la dona d'Uries i, a més, el feu matar a Uries. És el que Natan, el profeta, li retreu de part de Déu. David reaccionà reconeixent el seu pecat i el Senyor el perdonà. Bé, a partir d'ara tenen vostès, contertulians, la paraula. Qui vol començar? Maria Àngels, digui.
Jo havia pensat, bueno, havia pensat, m'havia fet pensar en un altre pecat i potser relacionat amb aquesta nostra situació d'ara, l'avarícia. L'avarícia de David, que no té prou amb el que té, vol encara més i és capaç de treure l'única cosa que té l'altre, que és la seva dona. No? Vull dir que va... Suposo que l'hitita tindria moltes més coses, però si només es parlen de la dona, deu ser perquè era el més important. Llavors, quan ho he llegit, i m'ha fet pensar en aquesta nostra situació, no? La que probablement hem arribat per aquesta necessitat compulsiva de gastar i consumir tot allò que està al nostre abast, sense pensar si ens fa falta, si no ens fa falta. Tot ha de ser per mi.
Però, seguint el que deia la Maria Àngels, a mi m'ha agradat també la lectura, l'actitud de David, que a pesar de que és feble i que Déu reconeix el pecat, i penso que és una actitud que potser en aquest món d'avui en dia ens falta, no? La gent ha ficat mà a la butxaca, ha agafat allò que no és seu, però ningú reconeix la culpa, tothom és culpa de l'altre, tothom és no sé què. En canvi, des de l'Evangeli, des de la vida de fe, des de la vida en Déu, és molt bé, m'he equivocat, però reconec el meu pecat. O sigui, aquesta falta d'autodisciplina o
d'autoreconeixement. I honradesa, també.
I m'agrada perquè llavors és quan Déu et pot actuar. O sigui, quan un se sent feble i davant de Déu aquesta debilitat, Déu te la compensa. Sí, sí, has pogut fer el que es vulguis, però jo et perdono. Llavors és quan Natan li diu, d'acord, està bé, el Senyor doncs no moriràs, o sigui, passarà a parar el teu pecat, no? Perquè te l'ha perdonat. I això és el que potser ens falta en aquesta societat d'avui en dia, no? I que moltes vegades amb actituds de moltes persones, jo ara estic pensant una mica el que deia la Maria Àngels i pensava en allò, una actitud potser que a l'Església també ens falta o no, al revés, no ens falta, és demanar perdó. L'Església ha demanat perdó moltes vegades perquè s'ha equivocat, no?
Però quina Església? L'Església Hieràrquica o la comunitat eclesial?
En general, tota. Val. O sigui, jo estic pensant en Joan Pau II, quan ha demanat perdó moltes vegades a la societat per coses concretes, no? I potser en aquesta societat nostra ens falta, els nostres polítics, els nostres governants, aquelles persones que tenen responsabilitat en una empresa, el gerent, companyia, que ens considerem, perquè ja som el que som, i ens falta aquesta més de revisió, de dir, jo també m'equivoco, sóc humà, sóc feble. Sí. No ens ha d'escandalitzar el pecat de l'altre.
Jo potser m'agradaria potser destacar el fet de que potser moltes vegades tenim en ment, quan llegim l'Antic Testament, un Déu seriós, castigador, imponent, que està allà dalt de tot, i jo crec que aquí se'ns mostra un Déu fins a cert punt molt humà, no? És un Déu que al final de la lectura rectifica. És a dir, Déu mateix rectifica la seva actitud, no? Primer castigaré, i davant de l'actitud de David, que s'arrepenteix, doncs ell rectifica, no? I rectifica la seva sentència. I això ho fa en boca d'un missatger, d'un profeta. O sigui, el profeta parla en nom de Déu. M'agrada veure aquest Déu, no? No és un Déu de venjança, sinó que és un Déu proper. I és aquest Déu que és el nostre Déu, dels cristians, no? I Jesús ens ho mostrarà després dient-li pare al mateix Déu, no?
I després de destacar, ara que ho deia el Josep, aquesta és la correcció fraterna. Jo m'has presentat com a membre de la comunitat Betània, i moltes vegades una de les coses que nosaltres vivim molt és el corregir-nos els uns als altres, no? A vegades és aquest paper difícil, o aquest paper doncs, de dir a l'altre, doncs amb això t'has equivocat, no? Però també l'actitud de dir-li des de l'estimació, des del perdó, des de la misericòrdia, no com a recrimament, no com a renyar-lo, sinó per ajudar-li a fer aquest procés d'anar... Jo penso que som humans i hem de reconèixer que ens equivoquem. I una cosa que penso que la comunitat ens uneix molt a nosaltres és aquest... El pecat de l'altre no m'escandalitza. El pecat de l'altre em fa més proper amb ell, me'l fa estimar-lo, perquè em fa veure la seva debilitat. És també un concepte.
Proposo que comentem una miqueta per damunt i en relació amb aquesta lectura tan bonica i amb tant de contingut i missatge per a nosaltres, aquest Salm 31, que és el que correspon a aquest diumenge, que té per resposta, Senyor, m'heu perdonat la culpa comesa. Va totalment amb la línia del que acabem de comentar ara, vostès també. Si posa l'èmfasi en el perdó de Déu, que està per damunt, per sobre, i ha de quedar palès com el més important, més que no pas el pecat de l'home, en definitiva. Què hi dirien d'aquest salm?
Bé, aquest salm no diu feliç el qui a força de sacrificis obté el perdó, sinó que aconsegueix el perdó per la misericòrdia de Déu. Tornem a estar en el mateix que comentàvem de la primera lectura. Un Déu proper, un Déu que es para, un Déu que ens comprèn, que ens despulla, veu tot el que pensem, el que diem, el que som, i a partir d'aquí es compadeix de nosaltres i ens estima.
Uh-huh. Alguna cosa més sobre aquest salm?
Després rebre el perdó, o sigui, acceptar el perdó de Déu. Penso que és una actitud també molt important de l'ésser humà, no? Acceptar doncs, la nostra realitat i acceptar que Déu pot fer més que nosaltres.
I que ens faci pensar que de vegades nosaltres no som capaços de perdonar-nos allò que Déu ja ens ha perdonat.
També.
Moltes vegades estem donant-li voltes a un tema que ens ha amoïnat, del que som conscients, que no hem fet bé tal i que qual, i se'ns oblida pensar que aquest coneixement que Déu té de nosaltres, aquesta proximitat que Déu té a la nostra ànima, ell ja ens ha perdonat, ell ens ha acollit, ens ha escoltat i ens ha perdonat. Hauríem de ser capaços de perdonar-nos a nosaltres mateixos, també.
Proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, va bé? Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol segon.
Germans, sabeu que ningú no pot ser just perquè hagi complert les obres que mana la llei, sinó només perquè ha cregut en Jesucrist. Per això nosaltres, jueus, hem cregut en Jesucrist, perquè ens faci justos. No el compliment de les obres de la llei, sinó el fet d'haver cregut en Crist, ja que Déu no hauria pogut absoldre ni un sol home si calia haver complert les obres que mana la llei.
Jo, per obra de la llei, vaig morir pel que fa a la llei, a fi de viure per a Déu. Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida que ara visc ja no és la meva. És Crist que viu en mi. La vida que ara visc en aquesta carn la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, que m'ha estimat i s'ha entregat ell mateix per mi. No vull refusar la gràcia de Déu. Si algú pogués ser just per obra de la llei, Crist hauria mort inútilment.
Pau transmet a les seves comunitats d'arreu la seva convicció de que l'home no es justifica per complir la llei de Moisès, sinó pel fet de creure en Crist Jesús. I aquí Pau en parla amb la seva pròpia experiència.
Jo destacaria aquí una cosa que a mi sempre m'ha quedat molt atenció quan llegeixo aquest text o el sento quan vaig a la celebració de l'Eucaristia. La vida que ara he vist ja no és la meva. És Crist que viu en mi. Penso que és, això ens fa entendre moltes vegades situacions de malaltia, situacions de dificultat, situacions inclús a vegades que humanament són incompreses des de la persona humana, però quan ho entens des de la fe t'ajuda a viure aquest moment, no? Perquè és l'acceptar rendir-se davant de Déu. No sóc jo. L'altre dia estava en una celebració amb el senyor cardenal d'unes confirmacions i va dir tres coses que a mi m'han fet. La saviesa, o sigui, Déu quan reps l'Esperit Sant, reps el consell, reps el coneixement i ets la saviesa. No? I és moltes vegades aquest viure esperant de Déu tot. Esperant la paraula que tinc que dir, el consell que tinc que donar, o inclús el coneixement de la situació aquella. I doncs moltes vegades en situacions de dificultat, doncs em puc trobar a l'atur, em puc trobar amb una malaltia, em puc trobar doncs, amb una dificultat a mi de família. Viure des d'aquest moment que no l'entenc, però que Déu em pot ajudar a viure-la.
Una de les grandeses de la paraula de Déu és que cadascú troba un punt en el que fer referència, oi? I que li serveixi per ell. A mi el que em crida l'atenció és aquest, si algú pogués ser just per obra de la llei, Crist hauria mort inútilment. A mi em fa pensar en que jo no em puc salvar sola. Jo, per molt bona persona que sigui, per molt que intenti acomplir tota la normativa, que segueixi tot allò que està escrit per ser bo, si jo no m'enamoro de Déu, si jo no em fascino de Déu, si jo no rebo la gratuïtat de la fe i accepto la salvació a partir de la mort de Jesús, jo no sóc res. O sí. No sóc res, almenys com a cristiana no sóc res. Aquesta part de la carta de Sant Pau fa pensar en la gratuïtat de la fe, la gratuïtat de la salvació, amb independència de que nosaltres hàgim de fer, evidentment. Però que per molt que fem, si no està l'altre, no hi ha res a fer.
Sí, la sentència en aquesta lectura repeteix tres cops. És a dir, la salvació no ve pel compliment de la llei, sinó per la fe d'en Jesucrist. És a dir, que Déu ens perdona o ens salva perquè a ell li dóna la gana. És a dir, no pels nostres mèrits. Els nostres mèrits no valen res. Que això tampoc no vol dir deixadesa, eh? No vol dir que visca la vida, sinó que per la fe se'ns orienta a descobrir aquesta bondat de Jesús en nosaltres. I això és la grandesa, que el mateix Pau ja descobreix, i això sembla una sentència de la seva fe, una proclamació de la seva fe, a partir del baptisme. No? A partir del baptisme reconeixem doncs, que en Crist tenim la nostra salvació, ja no pels nostres mèrits, sinó perquè ell vol, perquè Déu vol, perquè ens estima.
I després la frase última a destacar, diu, la vida que ara he vist en aquesta carn l'he vist gràcies a la fe en el Fill de Déu. Perquè, clar, si fos per nosaltres, les nostres forces, les nostres obres, el que deies tu, Maria Àngels, el que deies tu, ara, Josep, seria inviable, perquè avui en dia el món està ple de dificultats, està ple d'angoixa, està ple de tristor, està ple de... I per això moltes vegades entens situacions del món que viuen, no? Ara, quan ho veus des de la fe, ho veus des d'aquest rendir-se a Déu, aquest esperar de Déu, aquest rebre aquest amor, el sentir-se salvat, el rebre la fortalesa, com pots veure que un malalt que està patint o que està patint ho viu amb aquella gratuïtat, amb aquella gràcia, inclús amb aquell somriure. Estic pensant ara en Rosa de l'Ofeu, no? Que era un testimoni de vida. A pesar que s'estava morint, ella estava plenament acollint a gent i preocupant-se d'un de l'altre, no sé què, quan dius, ostres, és ella que està patint, no, però és que té una força, té una gràcia al viure aquest desprendiment.
Uh-huh. Alguna cosa més a apuntar aquí en aquesta lectura? Dona molt, molt de sí, no? Que no hi veuen una aplicació concreta, una mica en Francesc ja ens ho explicava, una aplicació concreta a la nostra vida quotidiana en què ens trobem, doncs, no sé, la Maria Àngels és professora a la universitat, doncs vostè, per exemple, es deu trobar amb molta gent fins i tot no creient.
Doncs, no, el problema és trobar-me amb gent creient.
Clar. El problema és...
És del revés, ara. És del revés. El normal és no creure, ara.
No, però no creient li he dit, no?
Per això, dic que el problema és trobar-me amb algú
que... Ah, que sí, sí. Bé, aleshores, una lectura així, Com la viuria vostè en aquest ambient tan, entre cometes, hostil? I dit carinyosament, sí, lo d'hostil. Doncs què hi diria?
Bueno, jo, afortunadament, no em trobo en un ambient hostil, en el sentit de que, i sé que és molt carinyós el plantejament, perquè tothom sap que jo sóc catòlica i, afortunadament, hi ha un ambient de respecte, pues, solo faltava, de mutu respecte, però no solament respecte de et deixo fer, sinó de comprensió, no? La dificultat potser és explicar que, o lo fàcil és explicar que creure en Déu és com estar enamorat. Per què t'enamores d'una persona i no d'una altra? Doncs creure en Déu és aquesta mateixa cosa.
Està
no?
bé, això, eh?
Vull dir, no pots forçar ningú que s'enamori d'una altra. Llavors, clar, creure en Déu, doncs és això, t'has sentit... Jo no voldria escandalitzar ningú, però per mi una de les millors frases de tota la Bíblia és «Me fascinaste, Señor, y me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». No? Allò jo ho tinc molt i molt gravat. Llavors, aquesta fe és el que fa que totes aquelles coses que probablement no fas tan bé com altres, perquè hi ha professionals molt millor, que no cal ser creient per ser bon professional, però la fe dona aquest IVA d'afegit, aquest punt de qualitat al per què fas les coses, no? I probablement sigui la gratuïtat.
I penso que en un món d'avui en dia, ara estic recordant-me l'experiència del dissabte al vespre. Nosaltres el dissabte al vespre vam celebrar el que és Centinelas en la Noche, que els joves doncs, davant del Santíssim inviten a la gent del carrer a entrar i a viure aquesta experiència. No? I és maco veure com el jove que ha sortit del carrer, que ha invitat a l'altre jove i li ha explicat. No sortim a convèncer ningú, sortim a dir per mi Déu és important i a mi Déu em porta a dir-te que ell és important, el vols conèixer, i l'inviten a entrar davant del Santíssim i a fer una pregària. I sents el testimoni de gent que no creu o que està allunyada de l'Església i de repent diuen, jo no sé el que hi ha aquí, però hi ha una presència, una pau interior, i és una mica és això, no? Uh-huh. És descobrir realment la grandesa de Déu. Déu passa per sobre les nostres ments, els nostres projectes, les nostres regles, les nostres lleis, i Déu es fa present, en un moment donat, a través del Santíssim exposat. I te n'adones testimonis de joves que potser no han entrat mai en una església, no han sentit parlar mai de Déu, però han percebut la seva presència, i això és molt maco. Uh-huh.
Alguna cosa, Josep? Perquè no, si no passaríem
comentava
ja...
Comentava això que dius, a vegades trobem que els joves no creuen. Jo crec que els joves creuen. Potser no creuen en una religió estandarditzada o proclamada com potser amb unes regles, però és això que dius tu, Francesc, la carrasca és una mica. Els joves, hi ha una espiritualitat en els seus fons. Potser estan posant la confiança en uns déus falsos. Això sí que és una realitat a la nostra societat consumista. Però no deixa doncs, que realment el que busques una mica i rasques una mica, hi ha un fons, hi ha una transcendència, hi ha un creure potser en algú més. Nosaltres ho tenim molt clar, no? Per la fe ho tenim molt clar en un Jesús i volem ser seguidors d'ell i amb ell ens veiem un reflex del que hem de voler, el que volem, de com volem caminar nosaltres per aquest món, no? I és així com ho hem demostrat des d'allà on vivim, sigui de mestre d'universitat, sigui des del món comercial, com treballo jo, o des de l'àmbit que sigui, no? Hem de mostrar aquest Jesús que realment existeix, que hi ha una manera de fer i de ser.
Doncs estem compartint aquesta tertúlia comentant les lectures de la missa d'aquest diumenge 11 durant l'any amb la Maria Àngels Arrabal, que és infermera i professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'associació Sant Josep de la Muntanya. També amb en Josep Montoya, que és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell. I finalment amb Francesc Figueres, que és membre de la comunitat de Betània, component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Doncs ara sí, passem ja a escoltar la darrera lectura d'aquest diumenge 11, que és l'Evangeli, i de Sant Lluc, del capítol 7.
En aquell temps, un fariseu invità Jesús a menjar amb ell. Jesús, doncs, anà a casa del fariseu i es posà a la taula. Hi havia al poble una dona que portava una vida pecadora. Quan sabé que Jesús era a taula a casa del fariseu i anà amb un jarret d'alabastre ple de perfum i es quedà enrere plorant als peus de Jesús. Amb les llàgrimes començà a mullar-li els peus i els hi eixugava amb els cabells. Després li besava els peus i els hi ungia amb perfum. El fariseu que havia convidat a Jesús en veure això pensà:
aquesta dona que el toca és una pecadora. Si fos profeta, sabria qui és i quina vida porta.
Jesús li digué:
Simó, t'he de dir una cosa.
Ell li contestà:
mestre, digueu.
Jesús continua:
dos homes devien diners a un prestador.
L'un li devia 500 monedes de plata i l'altre 50. Cap d'ells no tenia res per pagar i el prestador els perdonà el deute. Quin d'aquests et sembla que l'estimarà més?
Simó li respongué.
Jo diria que aquell a qui ha perdonat el deute més gran.
Jesús li diu.
És així mateix.
Llavors, Jesús es girà cap a la dona i digué a Simó.
Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus, però ella me'ls ha rentat amb les llàgrimes i me'ls ha aixugat amb els cabells. Tu no m'has rebut amb un bes, però ella, d'ençà que hi ha entrat, no para de besar-me els peus. Tu no m'has ungit el cap, però ella m'ha ungit els peus amb perfum. Per això et dic, has vist que aquesta dona estima molt i és que eren molts els pecats que li han estat perdonats. Però quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha tant d'amor.
Després digué a la dona.
Els teus pecats et són perdonats.
Els altres que eren a la taula començaren a pensar.
Qui és aquest que fins i tot perdona els pecats?
Digué encara a la dona.
La teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau.
Jesús permet que en aquest àpat al que fou invitat per un fariseu, una dona pecadora se li apropi i li ungeixi els peus amb perfum i els hi besi. Tot plegat, per als que eren presents, un escàndol. Perquè, clar, lògicament, ja, tots ens imaginem per què. A veure, contextualitzem una mica aquesta lectura als nostres dies o què volen interpretar-se aquestes paraules, aquests gestos de Jesús, què ens transmeten? Siguem humans, què ens vol dir Jesús aquí? A veure, Josep,
sí, en freqüència veiem a Jesús convidat amb un àpat, és a dir, que es veu que li era fàcil, doncs, o si trobava gust menjant i compartint taula. Referim a això, vaig veure un anunci fa pocs dies a La Vanguardia, al diari, doncs un anunci de, sembla que era el Departament de Benestar Social, demanant, donant, oferint ajuda o un consell social pel fet de... per combatre les malalties tipus anorèxia, bulímies, i donava com a consell el fet de compartir, per lo menys, un cop al dia un àpat amb la família. Ben curiós que un fet que potser els cristians el tenim molt clar, no? El que és compartir taula, el que és compartir un àpat, que fomenta l'amistat, que ens ajuda a conversar amb els fills, ajuda molt doncs, a conèixer-los, a saber, a assessorar, a treure alguna cosa potser que no s'atreveixen a dir-nos, el que és el dinar o sopar amb la família, no? Un fet tan normal que hauria de ser, doncs no és una realitat en nosaltres. No? Jesús aquí un cop més ens ho mostra. Al voltant d'una taula és lloc, és moment, fins i tot d'arribar doncs, a unes circumstàncies com aquestes que parlem avui.
Aquest evangeli sempre et fa pensar en el perdó, no? En la capacitat del Senyor de perdonar, en la capacitat de la Magdalena de reconèixer els pecats i demanar perdó. Però aquest evangeli també m'ha fet pensar en... I precisament al punt de seure a la taula, Jesús no té mai por de seure a la taula amb l'adversari, si és que es pogués dir d'aquesta manera, no? Lo fàcil és aplegar-nos tots els que ens coneixem i els que som més o menys de la mateixa corda. Justament, quan seus a la taula d'un que malpensa de tu, com el fariseu, perquè el nostre Senyor ja havia parlat diverses vegades dels fariseus, per tant, sabia perfectament amb qui seia, ho fa i té oportunitat de donar una lliçó. Llavors, jo no pretenc que nosaltres donem lliçons a ningú, perquè, si més no, jo no estic capacitada. Però sí que, si no defugim dels que no són com nosaltres, si som prou agosarats com per seure amb gent que pensa diferent de nosaltres, tant de bo fos a una taula, sinó a un altre lloc, tindrem ocasió de donar un testimoni, de dir, això es fa per aquesta raó, això passa per aquest motiu. Que de vegades, no, si ens quedem tancats a la nostra associació, a la nostra entitat, al nostre departament, no podem intercanviar i fer testimoni.
Seguint amb el que estàveu dient vosaltres, jo penso que també entraria en un detall, no? I aquí ho diu molt clar. Diu que Jesús s'asseu, hi havia un poble, una dona que portava una vida pecadora. La dona jueva, i a sobre era pecadora. Està parlant clar que era una prostituta, no? Mm-hmm. I moltes vegades en la nostra societat funcionem d'aquesta manera. Segons vas vestit, segons penses, segons tens un tarannà, ja jutgem a la persona. En canvi, Jesús s'aproxima, com deies tu, mirant el cor de les persones. I això potser és el que ens falta a nosaltres en la nostra via, dia a dia, no? Veure el Déu que hi ha en l'altre. I no només veure el Déu que hi ha en l'altre, sinó estimar aquest Déu que hi ha en l'altre, perquè estimant aquest Déu que hi ha en l'altre, estimes a la persona. I és igual si porta grenyes, si va ben vestit, si va mal vestit, si aquell dia doncs, fa una mica d'olor perquè no s'ha dutxat, etc. És aquest prejudici que tenim humanament, que si vaig amb una persona ha d'anar ben arreglat, ha de ser popular, perquè llavors... En canvi, hem d'anar més endins i veure la realitat d'aquella persona. I seguint amb el que deia al principi, no jutjar la persona per el que és. O sigui, el pecat d'aquesta persona no m'ha d'escandalitzar. És Déu que jutja les persones, és Déu que estima les persones. I, com deia abans, com més pecat hi ha, més amor hi ha, perquè més és, la gràcia es fa present. Per això aquesta dona se sent estimada i estima, perquè se sent molt perdonada, se sent molt salvada i té molt a agrair. I això és el que potser ens falta en el nostre dia a dia, el que dèiem a la primera lectura. Ens falta aquest reconeixement del pecat de cadascú. Com més reconec que sóc feble, més gran Déu em fa. Quan el concepte humà és al revés. Com més pecat em mostro als altres, més feble sóc. Sí? De cara als altres sí, però de cara a Déu no. I Déu m'engrandeix, perquè Déu es fa present en mi. I el meu ego mora.
Jo que em poc al món comercial, la veritat és que sí que en seguida jutgem les persones per la seva aparença, no? I evidentment hi ha alguna cosa d'això, o sigui, tal com va vestit o com es presenta, diu molt de la seva persona. Per això no treu que hem de saber a vegades a quines circumstàncies ha portat aquella persona a es trobés en aquell lloc, s'hagi tornat drogadicte, hagi arribat a l'alcohol, visqui al carrer, quines circumstàncies li han portat. Això realment és el que ens ha de fer pensar. I que com m'he reaccionat, com reaccionaria jo davant d'aquestes circumstàncies, com ho viuria, on iria a buscar ajuda, em trobaria gent predisposada a ajudar-me, a donar-me un cop de mà. És aquesta la nostra actitud que hem de prendre davant de les persones que a vegades ens trobem.
I després una actitud, perdona, que faci idea. A mi m'agrada molt perquè quan Jesús parla a Simó i diu, fixa't amb aquesta dona, entra a casa teva i tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus, però ella me'ls ha rentat amb les llàgrimes, el patiment. Aquest detall tan maco, el patiment d'aquella persona és la que ha sigut... És com Déu mira el fet de la debilitat, la pobresa, i de la pobresa l'enaltès. No?
I aquesta dona sabia qui anava a buscar, sabia on entrava, sabia qui anava a plorar els peus, anava a buscar a Jesús.
Sí, i dius, per què han arribat a aquesta situació i com han arribat a aquesta situació? Doncs, probablement el nostre món, el nostre entorn, per una excessiva solitud, per una manca d'afecte. Quan parlaves de les prostitutes, Francesc, jo pensava en una meva experiència personal de fa moltíssims anys, però les prostitutes, pobretes, segueixen en la mateixa situació. Jo vaig estar durant un temps treballant en una sala de maternitat i les més agraïdes eren les prostitutes. Eren les que se sentien més estimades i més reconegudes, perquè els hi tractaves de vostè i els hi parlaves de vostè, de senyora.
Perquè les feies dona.
Les feies dones i persones.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, en Toni Huguet, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, des de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, les lectures de la missa d'aquest diumenge 11 de durant l'any. Agraïm als nostres contertulians la presència al programa. Gràcies, Maria Àngels Arrabal.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Gràcies també a mossèn Josep Montoya.
Fins la propera.
Gràcies, Francesc Figueres.
A vosaltres.
I, amics, doncs gràcies a tots aquells que ens van seguint a través del Facebook i tots aquells que ens fan arribar els seus comentaris a través de la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. Continuen fent-ho, sisplau, si ho desitgen. I, sisplau, també siguin amb nosaltres la setmana vinent a aquesta mateixa hora. Gràcies. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.